Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts, 16 de març de 2021. Comencem escalfant els 4 motors de les 4 emissores que impulsem diàriament de dilluns a divendres i de 9 a 12 aquest magazín en clau Alt i Baix Penedès. Som Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Com cada dimarts, atacarem aquestes 3 hores amb la previsió meteorològica. El Pere Almendárez ens explicarà com seran aquests propers dies. Divendres hi torna i ens parla del cap de setmana i d'aquesta frescota que sembla que ve a final de setmana. I a continuació sortirem a passejar. Avui no farem molts quilòmetres perquè passejarem per la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca. Ens aturarem davant del casino, del monument a Milà i Fontanals, de l'escola Santa Anna i recorrerem la història d'aquest espai emblemàtic amb l'historiador Joan Soler Bordes i la Paula Serrano. Tot descobrint aquesta Rambla vilafranquina, arribarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. I a 9:45 del matí obrirem la roda política. Avui, aprofitant que des d'aquest dilluns s'han relaxat les restriccions i que amb la nostra bombolla ja podem viatjar per tot Catalunya, volem parlar de turisme perquè això farà que les sortides i el turisme es reactivi a l'espera de què decideix el Procicat de com queda finalment la Setmana Santa. Així que avui hem convidat l'alcalde de Sant Sadurní, Josep Maria Ribes, el Jordi Catassús, regidor a l'Ajuntament d'Olèrdola, i el Xema Rubió, regidor de Turisme a Sant Jaume dels Domenys, per parlar d'aquest relaxament i de les expectatives que hi ha al voltant del sector turístic. Una roda política que ens cedirem a 9:45, que farà un punt i seguit a les 10 per escoltar el butlletí de notícies i que reprenem a les 10:06 i fins 10:45 ja amb tertúlia. I a 10:45, quan acabi aquesta roda política, segon flash informatiu d'aquest matí. A continuació parlem de voluntariat en aquesta cita periòdica que mantenim amb l'oficina del voluntariat de Vilafranca i amb la Montse Mestre. Avui ens acompanya la Bet Riba, una jove voluntària del Rebost Solidari que ens explicarà la seva experiència durant la pandèmia i ara que els continua donant un cop de mà d'una forma diferent. A les 11 és el vostre moment perquè truqueu al 938172626 i jugueu amb nosaltres al concurs del Català al carrer, una secció que fem plegats amb la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès i la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Avui regalem un llibre de Jordi Cuixart publicat per l'editorial Coma Negra. Tots aquells que truqueu, tant si l'encerteu com no, teniu opcions de guanyar aquest llibre. A 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i a continuació arriba tota la informació televisiva i audiovisual amb les pantalles que ens acosta el Carles Gala. I encara faltarà la cirereta final dels dimarts, les fake news, aquesta història que us plantegem i vosaltres jugueu amb nosaltres des de casa i ens dieu si és certa o falsa. I aleshores en punt hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12, la resta d'actualitat, tot allò que passa més enllà del Penedès, els butlletins horaris. Així anirà aquest dimarts, 16 de març, aquestes 3 hores de ràdio que comencem ara amb tots vosaltres.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Tot seguit, el Pere Almendárez ens explica com comença la setmana meteorològicament parlant. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada dimarts un repàs a la situació meteorològica per les properes jornades i hem de parlar d'una setmana que es presenta amb canvis. La començarem amb temperatures i un ambient força primaveral, però sembla que de cara a mitjans i finals de setmana tornaria l'hivern, amb una baixada notable de les temperatures, que notarem especialment a partir de dijous a la tarda i, sobretot, durant el cap de setmana. Pel que fa a la jornada d'avui dimarts, repetirem un dia molt estable aquí al Penedès, amb el domini del sol durant pràcticament tota la jornada. Només per destacar alguna cosa, podrien aparèixer de forma molt local alguns núvols baixos a primera hora del matí, especialment cap als municipis del litoral. El vent avui dimarts bufarà de direcció nord o nord-oest al matí, girant a component sud-est durant la tarda amb una intensitat feble en general. La matinada tornarà a ser una miqueta fresca o freda, fins i tot als municipis interiors, amb mínimes entre els 4 i 7 graus. Durant el migdia les temperatures es tornaran a enfilar de forma notable fins als 17-18 graus o fins i tot localment es podria arribar fins als 19 graus. De cara a la jornada demà dimecres, esperem pocs canvis en conjunt. Durant el matí tindrem força clarianes arreu del Penedès, però sí que durant la tarda esperem que la nuvolositat sigui més abundant i un cel variable. Dimecres encara no esperem precipitacions. Durant bona part del dia bufarà el vent de mestral moderat, especialment cap al sector del Baix Penedès, on localment no descartem alguna ratxa intensa superant els 50 o 60 km per hora. Dimecres les temperatures mínimes pujaran una miqueta i se situaran entre 6 i 9 graus i les temperatures màximes sense canvis importants entre els 18 i 19 graus. Pel que fa ja a la jornada de dijous, sí que començarem a notar de forma més evident aquest canvi de temps. Jornada variable, amb núvols abundants ja des de primera hora del matí i possibilitat d'alguns ruixats irregulars en qualsevol moment del dia, més probables cap als municipis interiors del Penedès. Dijous el vent bufarà de component sud o sud-est durant tota la jornada. Les temperatures dijous, les mínimes, no variarien gaire, se situarien entre els 6 i 8 graus. El que sí que notarem serà una clara baixada de les temperatures màximes, amb valors que amb prou feines arribarien als 12 o 14 graus, comparats amb els 18 o 19 que tindrem tant avui dimarts com demà dimecres. Per tant, una baixada força considerable. Pel que fa al temps de cara a divendres i dissabte, encara hi ha incertesa en el pronòstic, però sembla que tindríem canvis notables. De cara ja a divendres, tindríem un dia, sembla, molt variable, amb xàfecs, especialment durant el migdia i la tarda, que podrien ser fins i tot en forma de neu als sectors més elevats del Penedès. Veurem què acaba passant. Divendres en tornarem a parlar. I de moment això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Cada 15 dies els dimarts sortim a passejar per indrets, espais emblemàtics o pobles de l'Alt i el Baix Penedès, el Passegem. Avui no farem molts quilòmetres, però recorrerem un espai amb molta història, la Rambla de Sant Francesc de Vilafranca, amb l'historiador Joan Soler Bordes i la Paula Serrano.
Bon dia, avui hem vingut fins a la Rambla de Sant Francesc per conèixer un dels espais més importants de Vilafranca del Penedès, i per fer el passegem d'avui, i per fer-hi un convidat a Joan Soler, exprofessor de Llengua i Literatura i historiador. Bon dia, Joan, com estem?
Hola, bon dia. Mira, estem aquí molt fresquets i la mar de bé.
I tant. Bueno, doncs, avui ens explicaràs, ens donaràs informació sobre aquest carrer, o com el podem anomenar? El podem anomenar carrer?
Home, jo no l'anomenaria ni Rambla, perquè tu saps el que és una Rambla, oi? És un espai on baixa l'aigua. I aquí és pla, això no baixa l'aigua.
Bé, doncs aquí hem tingut esdeveniments molt importants, com per exemple fires, mercats, i a més tu has escrit un llibre anomenat Aquella Rambla Vilafranquina, llavors ens podràs donar informació bastant important.
Mira, jo el primer que et diria, vaja, aquests gossos s'enfaden aquí al mig, el primer que et diria és que si jo hagués d'anomenar aquest espai, jo en diria Camp de Mart i no Rambla, perquè el seu origen està en la caserna que hi havia on hi ha la plaça Penedès. Per tant, aquí eren els soldats feien instrucció, etc. Quedava fora muralles, això antigament en deien Raval de la Torre Grossa, perquè si veiem aquí al costat aquest pàrquing, sembla que això són els fonaments que van sortir d'una torre grossa que hi havia aquí de vigilància abans d'entrar a dintre muralles de Vilafranca. També se n'havia dit Raval dels Corders, perquè hi havia gent que feia cordes, trenava cordes, i ho feien aquí, en aquest espai obert a l'aire lliure.
Molt bé, doncs si vols, comencem ara on ens situem, que estem al monument dedicat a Manuel Milà i Fontanals, i si vols, doncs comencem per aquí i anem baixant i em vas dient per on anem i cap a on anem, també, per on passem i tant. I bueno, em podries dir què és el que estem veient ara, quin significat té aquest monument?
A veure, tu què hi veus, per exemple, a la banda esquerra del senyor Milà? Que una figura que és què?
Com una dona, oi?
Sí, i què porta a la mà?
Un ram d'olivera, potser?
No, bueno, això és amb una banda. I a l'altra mà què hi porta?
Un instrument.
Ara, un instrument musical, Per tant, això ens parlaria de què? De música, de poesia, i si és una noia, aquesta poesia, de quin tema deu ser? Què et sembla?
De l'amor.
De l'amor, sí senyor, tema amorós. I a l'altre cantó hi veiem què?
Un guerrer, potser.
Un guerrer que porta a la mà un altre instrument musical. Per tant, aquesta poesia de què deu parlar? A veure, què et sembla amb tu?
De la música.
Sí, però sent un guerrer deu parlar de la guerra. Mira, Milà, tots dos li donen les gràcies amb aquest llaurer que li aguanten sobre el cap, perquè Milà va estudiar la poesia lírica, que és la poesia amorosa dels trobadors provençals, i la poesia èpica, que és la poesia de les guerres, dels guerrers, per exemple, el famós Cantar del Mio Cid. Tot això ho va estudiar Milà i ells li donen les gràcies. I a dalt de tot, què hi veus a dalt de tot?
Un àngel.
Un àngel que aguanta a la mà la Venus del Milo. Això és la bellesa, l'estètica, la perfecció. Per què està a dalt d'un pedestal? Perquè la bellesa, la perfecció és un ideal. Sempre està a dalt de tot, no l'aconseguim mai. Volem anar cap a la perfecció. Milà va estudiar també això, l'estètica, la bellesa literària. Per això la van posar a dalt de tot. L'ideal perfecte. Com veus, és un monument que permet explicar tota la literatura, perquè la literatura, com el cinema, per exemple, només hi ha dos tipus de pel·lícules, les d'amor i les de tiros. Doncs aquí estem a lo mateix, Només hi ha dos tipus de literatura, la que parla d'amor i la que parla de guerres, diguem-ho així.
Molt bé, Joan, molt interessant. Ara, si vols, baixem per la banda dreta i anem cap al casino. Bé, doncs ens trobem enfront del casino i trobem una data significant a la porta, 1876. Quina data és aquesta?
Mira, el casino, o casino, si ho llegim bé en català, perquè si no hauria de ser amb dues esses, és una de les entitats més antigues de Vilafranca. Va ser fundada una mica abans del 1876. Però el 1876 van llogar aquesta casa, que justament era d'una família de Sitges, els Fals de Sitges, aquesta casa, i van fer un teatre. Un teatre que queda a darrere, que queda a dintre. Això va ser el gran èxit de l'entitat. Per tant, aquesta entitat més o menys té com uns 150 anys. Dic més o menys perquè s'ha arruïnat diverses vegades. Primer era el casino de la Unió, després es va juntar amb la Lliga Industrial i Comercial, després es va convertir en el Casino de la Unió Comercial, que és el nom oficial que té. Eh? I aquí doncs, s'hi han fet multitud d'actes, etc., i és una entitat que té, ja et dic, més de 100 anys d'història. És famós, entre altres coses, per les tertúlies. Hi ha les tertúlies que es fan al Cafè de Baix i les tertúlies que es fan al Cafè de la Societat, que és el que queda al primer pis i que té el balcó. Eh? I aquestes tertúlies n'hi ha hagut de tot tipus, perquè aquí també ha acollit entitats, per exemple, la Unió Cinegètica, que eren caçadors. Però, bueno, de caçar no caçaven gaire. Més aviat feien tertúlies aquí, bromes, etc. Tradicionalment el casino ha sigut l'entitat de la petita burgesia botiguera vilafranquina. És a dir, els botiguers vilafranquins, abans d'obrir la botiga a la tarda, es trobaven aquí per fer el cafè, després de dinar, i comentar la situació de la població, etc. Tot allò que passava. I gresques també n'havien fet.
Llavors és un lloc amb molta història.
Sí, sí, és un lloc amb molta història. Si es visita el primer pis, la sala, diguem-ne, de la societat, el cafè de la societat, es pot veure inclús uns vidres glaçats amb dibuixos de l'artista local Pau Boada, i a darrere hi ha aquest teatre, que ara és un teatre-discoteca, 1876, i que no es pot tocar, perquè és un exemple dels teatres del segle XIX. Aquí hi havia un teatre municipal, que estava on hi ha el mercat, a la plaça de l'Oli, on hi ha ara el mercat, però aquest teatre es va abandonar perquè es va fer aquest nou, i com que llavors el teatre el feien aficionats, doncs van venir cap aquí perquè estava molt millor. Ara és molt petit, però mira.
Molt bé, Joan, doncs si et sembla, també podem anar a veure les cases finals de la Rambla.
Anem a veure els cases.
Bé, doncs ara en un altre extrem de la Rambla trobem una porta que crida l'atenció. Explica'ns una mica, Joan.
Bé, criden l'atenció totes aquestes cases que en comptes d'estar en un carrer normal estan sobre la Rambla. Però mira, per alguna cosa deu ser. I aquestes cases en diem popularment a Calvamos. Tu saps per què en diem a Calvamos?
Doncs la veritat que no, explica'm.
Perquè hi havia un senyor, una família que vivia aquí. No sabria dir exactament si era la família Torres la d'aquesta anècdota, però els Torres dels Vins havien viscut i tenen casa aquí, eh? I resulta que aquesta família, la senyora i les filles, els lligava amb arreglar-se i no acabaven mai, i l'home empipat baixava aquí al carrer davant de la porta i començava a cridar: "Venga, vamos!", perquè sortissin d'una vegada. I d'aquí li va quedar el famós nom de Calvamos. Aquestes cases són del segle XIX i hi va haver molta polèmica a l'Ajuntament sobre si es tiraven a terra o no. Hi va haver la intenció de tirar-les a terra, però finalment, per aquelles coses de la política, pues no es van acabar de decidir. I aquí han quedat les cases de Calvamos, que tenen una colla d'establiments i que la seva característica, pues mira, és estar al mig de la Rambla, un racó de la Rambla.
I tant, i també des d'aquí podem veure la Font dels Alls. Anem cap allà?
Exacte, anem a la Font dels Alls. Aquí tenim la Font dels Alls, que porta aquest nom precisament pel mercat d'alls, que era molt important a Vilafranca quan era l'època. El mercat més important de Catalunya era el mercat d'alls de Vilafranca. Fins al punt que diu el novel·lista Joan Perucho que aquí venien a comprar alls els que havien d'anar a lluitar contra els vampirs. Tu saps que els vampirs i els alls no s'entenen. Doncs venien aquí a carregar d'alls per anar a lluitar contra els vampirs que hi havia a Pratdip i per aquí baix, la zona aquesta de Tarragona. El curiós és que quan la Mancomunitat de Catalunya, a principis del segle XX, als anys 1920 i tants, es va voler fer una biblioteca a Vilafranca. I es va proposar de fer-la aquí, en aquest espai triangular, que és bastant gran. Però els veïns es van queixar, perquè van dir que una biblioteca faria molt de soroll. Imagina't si ens arriben a dir una discoteca, oi? Doncs es van queixar i no hi va haver biblioteca fins a la Segona República l'any 31. Ves què hi farem. Però aquí ha quedat la Font dels Alls.
Perfecte, doncs si vols pugem ara un altre cop per la banda esquerra de la Rambla i arribem fins al Col·legi de Sant Josep, que també té molta història.
Molt bé, doncs anem-hi, va. Veus, ara som davant el Col·legi de Sant Josep, popularment dit també de Santa Anna. Destaca d'entrada els dibuixos de la façana, aquests esgrafiats, que són obra de l'artista de Girona, que el van portar aquí a Vilafranca, Jaume Busquets. En Jaume Busquets va fer també els esgrafiats de la central de la Caixa Penedès, ara Banc de Sabadell, aquí la cantonada, la parellada, amb l'altra Rambla. I aquest col·legi formava part del conjunt de lo que era tot el convent dels franciscans. De manera que es pot dir que tota aquesta façana de la Rambla que veiem era dels franciscans fins que va ser desamortitzada a principis del segle XIX, sobre el 1830 i tants, amb la desamortització de Mendizábal. Llavors va tindre diversos usos, un d'ells una part com a escola i una altra part com a hospital. I una part és encara pel culte, perquè hi ha una església. Per tant, ha tingut la triple finalitat aquesta. A l'any 33, les monges que hi havia aquí, que eren les Carmelites Badruna, a l'Ajuntament Republicà les va fer fora, amb una decisió molt polèmica, perquè hi va posar l'Institut de Segon Ensenyament. El primer institut de segon ensenyament que va tenir Vilafranca va estar situat aquí molt pocs anys, del 33 fins a la guerra. Després de la guerra van venir unes altres monges, no les Badrunes, sinó les que van venir van ser les monges de la Madre Ràfols, que eren de Saragossa, Manyes, d'aquí les de Santa Anna, les Hijas de Santa Anna, de la Madre Ràfols, que havia nascut al Molí d'en Rovira, aquí a prop de Vilafranca, a les afores de Vilafranca. I el govern franquista d'aleshores, l'Ajuntament franquista, les va situar aquí, en aquest punt, en aquesta escola, i aquí han continuat fins ara, que ha passat a ser gestionat per un patronat.
Molt bé, Joan, i ara ja que estem aquí, em pots explicar també per què es diu Rambla de Sant Francesc?
Home, perquè tot això era dels franciscans. Per tant, el nom és el de Rambla de Sant Francesc, tot i que popularment aquest és la Rambla del Casino i l'altra Rambla de Nostra Senyora és la Rambla del Casal. Són les dues entitats més destacades. I en canvi, el nom de Sant Francesc, que oficialment és el de la Rambla, l'apliquem al carrer de Sant Pere de la Calçada, que és, en diem, el carrer de Sant Francesc. O sigui que això és un batibull.
Molt bé, Joan, doncs l'únic que puc dir és que moltes gràcies per haver-nos donat informació de coses que, per exemple, passem a vegades i no ens adonem ni sabem el seu significat. I que fins aviat.
Molt de gust.
Mica a mica, doncs, anem tornant cap a Ràdio Vilafranca, a escassos metres d'aquesta Rambla de Sant Francesc, perquè són 9:45 i tenim cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès. Un flash que ens acostarà tot seguit al Sergi Anson. Després d'una breu pausa, seguirem amb la roda política que avui dediquem a parlar de turisme.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Dos quarts de deu, és moment d'acostar-nos doncs, en aquesta primera aproximació, aquest primer contacte amb la informació a nivell local i comarcal. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que baixa el nombre de pacients ingressats als hospitals del Consorci Sanitari al Penedès-Garraf, però continua el degoteig de defuncions. Un total de 4 persones han mort a conseqüència de la Covid-19 des de dijous passat, 3 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i un al de Sant Camil, segons les dades fetes públiques ahir pel Consorci Sanitari sanitari al Penedès Garraf. Des de l'inici de la pandèmia s'han produït 245 defuncions per coronavirus entre els dos hospitals, 76 a l'Hospital Vilafranquí, 169 al del Garraf. Actualment hi ha 35 pacients ingressats per la Covid als dos centres sanitaris, 21 als Camils i 14 a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. Pel que fa a les altes, se n'han donat 1.385 en els hospitals del Consorci, 919 pacients han estat donat d'alta a l'Hospital de Sant Pere de Ribes i 464 al de Vilafranca. Cau un grup criminal que va assaltar amb violència una casa de Segur de Calafell a principis de gener. Els Mossos d'Esquadra van desarticular la passada setmana un grup criminal responsable d'un assalt amb violència en una casa de la urbanització Vall de Mar de Segur de Calafell a principis de gener. L'operació dels Mossos ha finalitzat amb 6 detinguts, tots homes d'entre 24 i 31 anys, i l'entrada del grup especial d'intervenció en un habitatge de la urbanització Mel de Calafell. La investigació es va iniciar el 8 de gener després del robatori amb violència i intimidació a Segur de Calafell. Arran dels fets, els investigadors van esbrinar la casa on residien els detinguts. Va ser el dimecres 10 de març quan els agents del grup especial d'intervenció amb altres unitats del cos de Mossos d'Esquadra van realitzar l'entrada en el domicili del grup criminal, com dèiem, ubicada a l'urbanització Mel de Calafell. Una vegada finalitzat el registre, els investigadors van localitzar i detenir la resta d'implicats poques hores més tard. D'aquesta manera, el dispositiu policial va concloure amb un total de 6 persones detingudes. Els arrestats van passar divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i van quedar en llibertats amb càrrecs. Claudina Mercè, Mercè, veïna molt coneguda de Sant Pere Molanta, feia aquest passat divendres 12 de març 100 anys. Per felicitar-la pel seu centenari, l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, la regidora de Gent Gran, Ana Boada, i el portaveu del grup municipal, Jordi Catassús, es desplaçaven divendres fins a la casa de la Claudina, al carrer Wilson, número 49, per lliurar-li un ram de flors i una placa d'homenatge en nom de tot el municipi. Molt estimada al poble, la Claudina Mercè també va anar rebent la felicitació de nombrosos veïns de Sant Pere Molanta durant el mateix divendres, i és que la Claudina és memòria viva de Sant Pere Molanta. Amb el seu pare va gestionar el bar de l'antiga societat La Principal, va treballar durament al camp i no va deixar tampoc d'assumir feines en el molí que tenien a casa seva. Vídua, la Claudina és mare de 3 fills, té 5 nets i 3 besnets. Al maig de 2017, Claudina Mercè rebia la distinció Gent Gran amb mèrit del municipi en la segona trobada de la Gent Gran d'Olèrdola. I acabarem explicant-vos que el fotoperiodista Gervasio Sánchez ha presentat el seu llibre sobre activistes d'Honduras i Guatemala. Sánchez presentava al claustre de Sant Francesc el treball Activistes per la vida, que recull el testimoni de 40 homes i dones que estan amenaçats de mort per la defensa que fan del seu territori, del medi ambient i dels drets socials i humans a Honduras i Guatemala. Aquesta defensa entra en conflicte directe amb els interessos de grans empreses i multinacionals. Gervasio Sánchez, que porta 40 anys treballant en zones de conflicte, recorda el greu perill que comporta defensar drets bàsics en països com Honduras i Guatemala, on l'assassinat està a primera plana cada dia. El llibre Activistes per la vida té una exposició homònima organitzada per l'Associació Entre Pobles que actualment es pot visitar a l'Arts Santa Mònica i que vindrà a Vilafranca el proper mes de juliol. Es podrà visitar a la Capella de Sant Joan entre el 9 de juliol i el 5 i el 15 d'agost.
Passen 7 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Obrim la roda política d'aquest dimarts que volem dedicar al turisme, un dels sectors més malmesos a causa de la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19. Justament aquest dilluns han entrat en vigor les noves mesures de relaxament que permeten viatjar per tot Catalunya amb la bombolla de convivència, un dels fets que possiblement farà que el turisme i les sortides es comencin a moure tot esperant també que el Procicat decideixi com quedarà la mobilitat durant la Setmana Santa. Així que comencem aquesta roda política i ho fem a Ràdio Sant Sadurní, on tenim una primera veu. Molt bon dia, Eli, qui t'acompanya?
Molt bon dia, doncs el que m'acompanya avui aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és el Josep Maria Ribas, l'alcalde de Sant Sadurní. Josep Maria, molt bon dia, què tal, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ara ho deia la Sílvia, des d'ahir, noves mesures Covid, una d'elles, segurament la més esperada per tots, és aquest aixecament del confinament comarcal i que a partir d'ahir ja podem desplaçar-nos, això sí, amb la nostra bombolla de convivència.
Efectivament, és una mesura, doncs, suposo que ve també determinada pel tema dels inicis de lo que va la pandèmia, doncs, que va baixant. Per tant, és un tema, doncs, que ens beneficiarà, jo crec, molt, però també hem d'estar una miqueta amatents i sobretot, doncs, respectar aquesta mobilitat, sobretot amb aquesta bombolla de convivència, perquè si no potser el que guanyem amb una fira després ho perdrem en un mercat.
A nivell de municipal, en un municipi com Sant Sadurní, un municipi com el nostre, que vivim bàsicament de vins i caves, on el turisme és importantíssim i on ara mateix estem en època de calçotades, com ens pot afectar aquest aixecament del confinament comarcal?
Bé, jo crec que molt, molt positivament, tal com deies, Sant Sadurní, doncs, es viu del que és el producte del vi, el vi acaba, i en aquest cas, doncs, aquestes restriccions que hi ha hagut fins ara, doncs, vulguem o no, han afectat moltíssim en aquest sector. Per tant, si el turisme es pot bellugar, a Sant Sadurní, doncs, tindrem els visitants, jo crec que costarà tindre els que teníem abans de la pandèmia, però sí que hi haurà aquesta possible mobilitat i, per tant, doncs, comercialment, doncs, anirà, diguéssim, augmentant. També és cert que el nostre producte, vulguem o no, com bé deies, es ven en determinades festes i, per tant, doncs, hem estat un any sense festes, sense celebracions, i això serà, no ho podrem recuperar, encara que s'obri ara. Per tant, un any està, en aquest cas, perdut. Recordem que si l'hostaleria està tancada, pues, festes com la calçotada que acabes de dir, el Sant Joan, el que eren els Nadals, és a dir, els Nadals s'ha begut cava, però quan hi havia aquella llibertat, doncs, que podies fer els sopars amb els companys, amb les empreses, doncs, vulguis o no, també eren ampolles que s'anaven obrint. Tot això, doncs, ha quedat una miqueta, diguem, fa un any estàvem fent això, ara no ho podem fer. Doncs, a mesura que es vagin obrint aquestes possibilitats, doncs, crec que tant en el turisme com també en la part comercial de la nostra comarca, doncs, serà beneficiada. Però jo vull recordar, perquè em poso el barret del tema de que vinguin els turistes, però també el barret de lo que és l'alcaldia en aquest cas, i per tant, doncs, el Covid a tots els municipis ens ha fet molt mal, i doncs el que també tenim que fer, la principal, jo crec, batalla que hem de fer és intentar, doncs, redimir aquesta pandèmia per tornar a ser els que érem abans. Però la notícia és bona, que es vagin obrint, però repeteixo, tenim que respectar també el que va dir en el Procicat, sobretot amb aquestes bones, doncs, a dinar amb la família, però no ens agafem més obres que la màniga, perquè si no, tornant darrere, doncs, costaria molt.
Com bé dius, una miqueta amb missatge de cautela, no?, d'anar en compte, de respectar sempre la normativa per no fer, ara ho deies, no?, no fer una passa endavant i dues enrere.
Efectivament, ja estem massa acostumats a anar endavant i després per el que sigui, perquè almenys s'ha demostrat, o almenys els índexs així ho marquen, cada cop que hi ha una celebració que ens han donat una miqueta de llibertat per poder-la celebrar, després cap de 15 dies, cap d'un mes, doncs venen aquestes conseqüències. Queda clar que amb la vacuna, doncs, també anirem fent passes endavant, tot i que ara sembla ser que la vacuna també queda aturada, almenys una de les vacunes, i que jo crec que això serà una part molt important per vèncer el que seria, doncs, el Covid. Però jo crec que si anem respectant les mesures, doncs, entre vacunes i respectant mesures, doncs, podrem anar tirant aquests passets endavant, que a tots ens beneficiaran.
Josep Maria, no sé, amb el comerç, amb la restauració, amb tot el tema turístic una mica, quin és el feedback, si heu pogut anar parlant amb ells, no sé com estan ara mateix, quina és una mica la informació que us donen?
Bueno, el comerç està molt preocupat, no? Primer perquè doncs, amb les mesures que hi ha, doncs, que els dissabtes tampoc es podien obrir i doncs, els hostalers no cal que en parlem d'ells, el que és el tema de restauració, com estan passant aquesta pandèmia. Per tant, qualsevol ajuda és bona. Des de l'Ajuntament també intentem fer les màximes ajudes possibles, és a dir, amb taxes que no s'han cobrat, que les hem deixat doncs, aturades aquest any, perquè creiem que és una manera també de poder ajudar en aquest cas al comerç o en aquest cas a la hostaleria, i per tant tots aquests passets que puguem anar fent doncs seran bons. Haig de dir que com a ajuntament també estem planificant temes turístics com podien ser el Cabatàs, per tant el veiem molt lluny perquè serà el mes d'octubre, però com tot esdeveniment es prepara quasi pràcticament un any abans, no?, el que serà el futur fira en aquest cas del Cabatàs. De moment amb el Cabatàs també estem com si tinguéssim el Covid, l'estem preparant com si tinguéssim el Covid, i totes les possibles ampliacions que puguem fer, doncs benvingudes seran, però sí que ens estem plantejant doncs, que no sigui un Cabatàs massiu com teníem acostumats. Bueno, l'any passat ja no ho va poder ser perquè no sabem com estarem als principis d'octubre, però sí que l'anem preparant i depèn dels aconteixements doncs es aniran obrint una sèrie de possibilitats, però de moment el preparem com l'any passat.
Parlava Josep Maria d'ajudes a comerç, a restauració, ajudes al turisme. Justament avui l'Ajuntament de Sant Sadurní aprova el romanent.
Efectivament, un romanent que doncs, han tingut un romanent que incorporem al pressupost, que el seu dia ja es va aprovar el mes de desembre pel 2021, i com que amb aquell pressupost el que vam fer és pensant doncs, que tindríem el Covid a sobre, i doncs vam ser molt curosos amb el tema dels ingressos. Jo en el seu dia, en aquell ple, ja vaig dir que el que estàvem segur és que compliríem els ingressos perquè estaven fets a mínims pensant que tindríem el Covid, com que enguany hi ha la possibilitat d'incorporar el que seria el pressupost ordinari, és a dir, el pressupost de despesa, doncs aquest vespre fem aquesta incorporació del romanent exclusivament amb el pressupost ordinari, és a dir, no tractem cap inversió en aquesta incorporació. Sí que el ple doncs, que establert ordinari, que seria a finals de mes, sí que en aquest ple ja hi haurà una altra incorporació de romanent només pensant en el tema d'inversions, però que en aquest cas només és amb la despesa ordinària, i tot ser amb despesa ordinària, doncs, si no em falla la memòria, incorporem 1.980.000 euros aproximadament amb aquesta despesa, i també està ja incorporat una part bastant important del pla de xoc que van fer el seu dia el 2020, doncs també està incorporat en aquest romanent justament per doncs, donar ajudes en aquest cas doncs, amb el comerç, amb famílies que malauradament, doncs, a part de patir el que és la malaltia, també pateixen el que és el tema econòmic degut al Covid, i per tant tot això ho anem incorporant. Sí que depèn de com vagin els esdeveniments, potser les partides es tindran que anar canviant depenent de la necessitat que hi hagin que donar, però sí que és cert que, doncs, que incorporem aquest 1.980.000 euros aquest vespre en el plenari, justament per fer front a el que ha sigut les despeses produïdes, moltes d'elles pel Covid, però també produïdes perquè el seu dia, com vam fer el pressupost 2021, vam comptar els ingressos a mínims perquè com a mínim doncs, no ens desviessin en aquest cas.
Josep Maria, Eli, seguim sumant més veus i altres realitats, anant ara als estudis de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Tenim amb nosaltres el portaveu del govern municipal, Jordi Catassús. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un moment, ho ha explicat ara també l'alcalde de Sant Sadurní, on cal tenir en compte, doncs, evidentment, aquestes mesures de precaució, però amb la possibilitat de que es puguin visitar municipis com Olèrdola, que disposa de molts atractius. Segurament el principal reclam, no cal oblidar-ho, és el conjunt monumental d'Olèrdola, la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia.
Sí, jo diria que és la nostra carta estrella, no? El que és el nostre as de tota la baralla d'oferta turística que disposem, no? Com bé sabem, el conjunt monumental d'Olèrdola doncs, és important, ja no per la seva trajectòria històrica, per als diferents poblats i assentaments que ha acollit, sinó també per la figura cabdal de qui va ser el seu habitant més il·lustre, que fou en Mir Geribert, figura cabdal també de la història de Catalunya, una persona que es rebel·la contra el poder establert del comte de Barcelona i que també, si aquest any podem, o si no, doncs l'any que ve, en funció de quina sigui la incidència que tinguem de la Covid, aprofito doncs ja per avançar, que com ja hem fet públic moltes vegades, que s'esdevindrà un acte que és l'any Mir Geribert, per reivindicar la figura d'aquest personatge, no, també.
Olèrdola va aprovar fa 2 anys, encara no, un pla de turisme que, evidentment, per la situació de la Covid ha quedat en suspens, però allà es planifiquen a curt, mig i llarg termini tot un seguit d'actuacions.
Sí, és correcte. És un pla estratègic de turisme elaborat conjuntament amb el Consorci de Turisme del Penedès, i crec que és una eina bàsica, no? Que coincideixo amb el que deia el company l'alcalde Ribas, que és bàsic, no?, haver de planificar tota una sèrie d'accions, i més com és el turisme, i fer-ho a curt, a mitjà i a llarg termini, per veure doncs com s'han de desenvolupar totes les accions de turisme per atraure visitants i difondre doncs el patrimoni d'un municipi.
Les restriccions de mobilitat també han comportat que els propis veïns d'Olèrdola o de municipis propers poguessin conèixer patrimoni que podien resseguir fent rutes, i a Olèrdola en disposa d'una oferta també ben variada.
Sí, recentment doncs estem ara en el web, estem publicant unes rutes pel patrimoni. Crec que tenim una oferta molt variada. No sé, podríem parlar de les barraques de pedra seca, que en tenim unes quantes. I sí, com dius, els propis habitants del municipi doncs redescobreixen, alguns redescobreixen i altres doncs descobreixen per primera vegada tot allò que tenim i que disposem, però també la comarca, no? Hem de ser conscients que doncs el confinament, si alguna cosa bona pot haver portat, és que gent de l'entorn de d'Olèrdola, doncs en els moments en què s'ha permès la circulació cap a altres municipis, doncs han vingut cap aquí, bé sigui caminant, bé sigui fent esport, i han vingut a conèixer doncs part del nostre municipi, no? En aquest sentit també és interessant dir que fem unes jornades del patrimoni, també difonent el patrimoni d'Olèrdola. S'han fet doncs visites detallades al nucli de Viladellops, s'han fet visites a la capella del Sant Sepulcre, que té unes pintures del romànic molt interessants, i que estudiant doncs el perfil de visitants ens dona molta informació de que la gent del Penedès, de la comarca, doncs ens visita molt també. Jo crec que també és potser un inici d'una porta d'entrada per donar a conèixer tot allò que disposem, no? Primer, doncs, la zona del voltant, i a partir d'aquí fer com una expansió.
Al fil del que comenta, segurament cal subratllar aquest aspecte de que l'acció de promoció conjunta com a marca Penedès, d'iniciatives que es poden fer més enllà del municipi, beneficia a tothom, són complementàries.
Evidentment, jo penso que aquí tots hem de ser prou hàbils com per saber anar una mica agafats de la mà i ser tots copartíceps de lo que és el turisme en el Penedès, no? No hem d'anar cadascú a la nostra banda, per la nostra banda, defensant només el que és nostre, sinó que tots podem ser complementaris i tots podem guanyar d'un a l'altre, no? I penso que el Penedès té dues vessants, que és molt gran alhora per tenir una diversitat molt, molt rica, però també és un territori prou petit com per moure-s'hi amb comoditat i poder fer diverses visites de diverses temàtiques en un mateix dia, no? I això és una cosa que el visitant moltes vegades, i m'he trobat perquè a vegades convides amics que tens a fora i vas aquí, vas allà, te'n vas a unes caves, te'n vas després a una ciutat, i queden sorpresos, no? Que et pots moure amb molta facilitat i que tens diversitat d'oferta per poder fer coses.
Doncs anem a sumar l'últim convidat d'aquesta roda política. Anem a Domenys Ràdio. En primer lloc saludem la Lourdes Meronyo. Molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. I a mi tenim el Xema Rubio, i és regidor de turisme d'aquí de Sant Germà dels Domenys. Molt bon dia, Xema, com estàs?
Molt bon dia, molt bé. Molt bé, molt bé.
Bé, hem sentit els companys, no, que deien això, doncs, com podia afectar. Doncs la pregunta del milió és com pot afectar aquest aixecament del confinament comarcal en un municipi com el de Sant Germà dels Domenys?
Bueno, en principi aquest aixecament comarcal, sí, la veritat és que, com han dit els companys, ens ho hem de mirar una mica amb molta cura i amb molt de cuidado i no perdre el que ja hem avançat. I crec que, bueno, que és bo aquest confinament, l'apertura del confinament comarcal, que ens puguin venir famílies aquí al municipi a conèixer el Penedès interior, que sempre dic que som els grans desconeguts de tot el Penedès. Aquí el Penedès se coneix molt per les platges, però bueno, nosaltres el que volem és que la gent de les platges vagi pujant una mica més cap a muntanya, cap a l'interior, que també tenim llocs molt, molt bonics i amb molta, bueno, amb molta presència. I bueno, beneficiarà, pues segurament es beneficiarà. Aquí durant el confinament la veritat és que pràcticament tota la restauració ha estat visquent dels habitants d'aquí del poble. De fet, entre setmana ja més o menys ja és així, però bueno, el cap de setmana la veritat és que venia molta gent de fora, sobretot ciclistes, que sempre tenen un pas molt pràcticament obligat per aquí, per Sant Jaume, i esperem que torni a passar. De fet, aquest cap de setmana, que encara no està obert aquest confinament comarcal, ja s'ha vist una mica més de moviment. Esperem que el cap de setmana següent el moviment sigui més ampli.
De cara a Setmana Santa, com ho preveieu, aquesta pujada, amb les ganes que té tothom de sortir de la seva comarca?
Jo crec que sí, jo crec que la gent està esperant a veure què decideix el govern per poder sortir. La restauració està esperant també en candeletes que els permetin obrir per les nits, encara que sigui fins les 11, per poder fer sopars, i jo crec que serà beneficiós, però sempre, ho torno a dir, sempre el món cuidado, molta cura, no tornar, que si tornem enrere no sé si ho podrem subsistir.
La veritat és que, a més del que dius, Xema, que a Sant Jaume dels Domenys tenim molt turisme rural, que malauradament porten quasi ben bé un any sense poder treballar.
Sí,
i
sí, sí.
Ajudes ja ni en parlem, perquè encara no s'han cobrat la que va sortir el mes de novembre.
Sí, sí.
Què t'expliquen els dels allotjaments rurals d'aquí?
Bueno, doncs per això pràcticament que estan parats, no han treballat, no han fet res, i esperem que ara en aquest confinament, a l'obertura del confinament comarcal a la Setmana Santa, esperem que augmenti la gent que vingui aquí a Sant Jaume a passar uns dies de turisme rural.
Vosaltres des de l'Ajuntament, doncs, heu donat ajudes als establiments d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, i com ha anat?
Bueno, una partida d'ajudes en principi per tots els autònoms i empreses que havien tingut pèrdues, i bueno, ha anat bé. La veritat és que no, tampoc s'han superat les expectatives, no, pràcticament no hem gastat el que teníem previst gastar, o sigui que ha anat bastant bé. No sé si és que la gent li ha anat molt bé, o no ho necessitava, o no complien les condicions.
Us heu plantejat des de l'equip de govern de donar un altre cop ajudes als comerços o als establiments més afectats, com podria ser l'hostaleria, la restauració, per tal de minvar aquest cop que porten des de fa un any?
Bueno, ho estem parlant a veure com ho fem en el famós remanent aquest que tenim tots els ajuntaments. Estem parlant a veure en què ho fem servir. De fet, també des del Departament de Promoció Econòmica, que no ho porto jo, ho porta Marta Ventura, també aquí en breu, també igual es fa alguna activitat per promocionar una mica més també el que és la compra aquí mateix al municipi. Que nosaltres som un municipi que la gent ha acostumat a marxar fora a comprar, perquè no tenim grans superfícies comercials, I durant aquest confinament sí que és veritat que molta gent, jo inclòs, ens hem acostumat molt a comprar dintre del municipi, i el que no volem que això, que aquesta sinergia es perdi.
Sí, la veritat, sempre es diu que les crisis són una oportunitat, i potser també l'oportunitat de conèixer, com bé deies, doncs, els grans desconeguts, no? Que són els municipis interiors del que seria Costa Daurada o Penedès Marítim, doncs que aquí hi ha molt per veure, és a dir, tenim aqueductes romans aquí a Sant Jaume dels Domenys.
Tenim el pont romà de Cornudelles, tenim la torre de Lleyer, la veritat és que tenim molts espais, tenim 50 i pico masies molt, molt antigues també, que també estem mirant de fer en col·laboració amb el Consell Comarcal de fer alguna ruta, algun petit catàleg de rutes, que bueno, hem tingut una primera conversa i encara estem començant a treballar, i bueno, estem així. La veritat és que també molta gent del municipi i de pobles d'aquí al voltant han començat a conèixer el que són les rutes i els camins que tenim per aquí, per la zona. Ara vas a caminar per la zona i sembla que trobes moltíssima gent que normalment no camina, i la veritat és que hi ha moltíssima gent que ha fet per ells mateixos, han fet rutes en Wikiloc i tot això, estan fent servir tot tipus d'eines, i surten molt a passejar i estan coneixent llocs que molts encara ser del poble de tota la vida no coneixien.
Doncs ho agafem com a oportunitat, i si no m'equivoco falten segons per anar a les 10 del matí i de seguida entomem un altre cop la roda política.
Així és, Lourdes, qüestió de 10 segons mal comptats. Si ens plantem a les 10, butlletí de notícies, una breu pausa publicitària i seguim amb aquesta roda política dedicada al turisme.